quart de nou del matí, l'artista plàstic Antoni Tàpies ha mort aquesta nit als 88 anys. Tàpies, nascut a Barcelona el 1923, és un dels grans exponents de l'art d'avantguarda del segle XX. Amb la seva mort desapareix el creador d'un llenguatge pictòric únic i personal i un dels artistes catalans més reconeguts a escala internacional. Per parlar de la seva figura, parlem aquesta hora amb el crític d'art Daniel Giralt Miracle. Senyor Giralt Miracle, molt bon dia.
Bon dia, senyor Fuentes.
Tàpies deia que l'art és una forma de coneixement com la ciència i la filosofia, i si les formes no són capaces de ferir la societat que la rep, d'irritar-la, d'inclinar-la a la meditació, no són una obra d'art. En aquest sentit, Tàpies va ser una font contínua d'obres d'art.
Ho he explicat tan bé que jo no puc posar de relleu el que he dit.
Home, són paraules del mestre, diguéssim.
No sé qui és el crític, però fantàstic. Jo un dia vaig escriure que Tàpies és a nivell epistemològic, existencial, material, sociològic, plàstic i tremendament polític. És a dir, la coherència del personatge és el que el fa gran. Mm-hmm. És un gran ciutadà, és un gran pensador, escriptor, un home compromès en els moments difícils de la llengua, en els moments difícils de la política, quan calia donar un cop de mà al Tàpies hi era. I a més anava fent aquesta obra mig de poeta oriental, mig de cal·lígraf, mig de meditador, que tenia tota la seva contundència en el seu llenguatge plàstic, d'una colpidora força matèrica i de gran càrrega simbòlica en els seus signes. Mm-hmm. Per tant, això feia que fos visitar una exposició amb nens o joves de Tàpies era un continu... Tothom podia pensar un abstracte no diu res, i era al revés, era un comunicador desbordant.
Un comunicador desbordant que va generar, doncs, no només aquests símbols que feia vostè referència, l'aspa o la creu, sinó també un codi. És a dir, calia endinsar-se en Tàpies per poder conèixer-la en la seva plenitud. Com per exemple, pot passar amb Miró.
Amb un món tan saturat de signes, tan saturat de suggestions plàstiques, de tanta competència en la creació d'imatges, sobretot en el període que el Tàpies es dona a conèixer, que és quan es trenca amb la figuració més o menys de front i apareix l'abstracció, l'informalisme, el parlar amb un altre llenguatge molt més obert i, en teoria, molt menys entenedor. Doncs en aquest moment Tàpies surt amb aquella força desbordant de posar-hi matèria, de posar-hi objectes, de posar-hi signes, referències. Ell sempre deia que era realista, perquè treballava amb la realitat del cos humà, d'un drap, d'una manta, d'un llit, d'un armari, per apropar el llenguatge de la realitat explicant el seu món, que comença amb les tristeses de la postguerra europea i espanyola, mm-hmm, i acaba, gairebé diria, líric. Té una poesia de colors, de signes, de referències de la seva dona, la Tres, de la seva família, a les coses, la poesia nacional. Ell ha transpassat a la poesia, a la pintura, molts elements de la poesia. Per tant, és un realista... Jo dic d'esperit antropomòrfic, és a dir, sempre hi havia una dimensió poètica, fins i tot diria espiritual, en el sentit més oriental, Tao, Zen, meditació transcendental, que era latent en la seva obra, que li donava coherència i que li va permetre escriure llibres tan savis com La pràctica de l'art, L'art contra l'estètica, La memòria personal, un de recent, La realitat com a art. Sí. És a dir que...
També hi ha aquesta dimensió com a escriptor que potser no és tan coneguda, eh?
No, jo crec que és bo poder-la aprofitar o remarcar en el vostre programa per l'àmplia audiència i perquè se suposa que tots són ocultes els que ens escolten, que fa molt poc, penso uns 10 anys, edició 62, no vull fer publicitat, però està molt...
Home, cal dir-ho. Són els que ho han fet.
L'obra completa literària de l'artista. Si fixis que totes aquestes obres que he esmentat, unes de reflexió i altres d'experiència autobiogràfica del seu temps amb el de Balset, del seu temps de lluita política, del temps que va anar a la Caputxinada, del temps que va ser a Montserrat, etcètera, quan va pintar aquell quadre Assassins tan contundent en la mort del Puig Antic, tot això ara està recollit sortosament amb una obra completa, com si es tractés dels volums del Pla o del Segarra. Per tant, és molt gran. Això, jo crec que el Tàpies és allò que a Japó en diuen un patrimoni nacional vivent, fins ahir. Avui ja no ho podem dir, però era un referent moral, un referent ideològic, i tot això explicat amb un arrelament profund al sentit del país i un compromís en què les coses de la societat han de canviar i no poden seguir com estan.
Tant de bo ens serveixi per redescobrir-lo interiorment. A fora, la figura de Tàpies és absolutament inqüestionable. Vostè ha citat el 10 al 7, és un moment important. El va marcar aquesta publicació. Va entrar en contacte amb gent com Joan Brossa, com Joan Pons, com Modest Cuixart, com Arnau Puig. Abans ell era...
Home, realment és un punt i a part.
Era realista la seva pintura, bàsicament, eh?
Sí, va dir, la pintura realista havia seguit més o menys innovacions, s'havia modernitzat, s'havia fet una mica més a la romànica, una mica més a lo Grau Sala, una mica més a lo Clavé, i ells trenquen perquè estan vivint un moment difícil de la postguerra, perquè el surrealisme els ha impactat, perquè viuen un moment magicista, els primers anys, el de Balset, tant el Cuixart com el Pons, com el Tàpies, són màgics, són secrets, són críptics, hi ha un món de turment tremendo. És una època que Tàpies passa també en un sanatori per una qüestió pulmonar. Uh-huh. I llavors surten de... L'abstracció és com una alliberació d'aquests mons, una expansió, creen un codi molt fort, obren unes portes de llibertat a la creació artística que marcaran tota una època i sobretot, codifiquen un llenguatge que a nivell internacional identificarà l'abstracció catalana com una de les més força de tota Europa. Per tant, jo crec que el moment culminant de Tàpies, per mi, és aquesta expansió en llibertat que trenca la tradició realista, acadèmica, mimètica de la pintura i obre unes portes d'expressió que té la contundència de les seves obres, ens les explica. Però sempre barrejant matèria, que poden ser objectes, que poden ser quotidians, que poden ser terres, sorres de tota mena, amb esperit. A darrere hi ha idea, a darrere hi ha pensament, a darrere hi ha un codi que podem entendre perquè és molt obert.
Un enigma que ens deixava cada quadre perquè cadascú el resolgui a la seva manera, per bé que els entesos i que puguin haver aprofundit en aquest codi, segur que encara en podran fluir molt més.
És allò que l'Umberto Eco deia, sense ser pedants, però l'òpera aperta. Uh-huh. No solament l'artista ha de dir, tu has de buscar en l'artista tot allò que et pot dir.
Daniel Giralt, Miracle, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Ha estat un plaer, encara que en aquest moment trist, i que podrem abocar el personatge visitant durant dos dies la seva fundació de portes obertes.
Hem de dir que per voluntat expressa de la família la cerimònia de comiat serà en l'estricta intimitat. Tot i així, com ensenyalava el nostre convidat, la Fundació Antoni Tàpies farà dues jornades de portes obertes, aquest dimarts a la tarda, de 3 a 9, i dimecres tot el dia de 9 a 9. L'hem de situar al costat dels més grans, no, Daniel?
El situar-la.
A l'Antoni Tàpies.
Sí, evidentment. És gran nacionalment, és gran europeament i és, ara sí que ho podem dir, un autèntic català universal.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vostè.